Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Lluís Sargüell, el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha manifestat vetllar per la comunió entre bisbes espanyols i els seus vincles amb el Vaticà.
Tenemos una especial responsabilidad, que es precisamente cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos de España, su vinculación con el obispo de Roma y desde él con toda la Iglesia Universal, y alentar también que todo el pueblo de Dios camine unido en eso que la Iglesia en estos últimos años está llamando sinodalidad.
Argüello també s'ha mostrat especialment preocupat pels joves i pels migrants.
Las dificultades de tantos jóvenes para obtener trabajo, las dificultades también para poder contraer matrimonio, poner en marcha una familia por las condiciones laborales y de vivienda, y qué decir de la realidad de aquellos que están viniendo de otros lugares del mundo, de los migrantes, ¿no? En muchos casos jóvenes, chavales que deambulan por nuestras calles.
Argüello ha manifestat poc després que l'assemblea plenària que se celebra aquesta setmana a Madrid l'hagi escollit president de la Conferència Episcopal amb 48 vots a la primera votació. El president i el nou vicepresident també han sortit a saludar les víctimes d'abusos sexuals que s'estan manifestant a l'exterior de la Conferència Episcopal. Més qüestions. El negociador de Sumar, Jaume Asens, manté que aquest dijous no es bloquejarà l'amnistia a la Comissió de Justícia, com va passar fa un mes. A hores d'ara, les negociacions entre PSOE i Junts continuen sent discretes, tot i que les posicions entre els dos partits s'han flexibilitzat.
Tenim el convenciment de que és una qüestió d'hores, de dies. La negociació estava encarrilada des de fa dies. Jo tinc el convenciment que no tornem a veure l'escenari que vam veure en el darrer cop, no? El Partit Socialista votant contra de les esmenes de Junts i Junts votant en contra de la llei. Aquesta vegada les posicions s'han flexibilitzat. Jo vull posar en valor el sentit de la responsabilitat de tots els actors.
Qui també ha parlat sobre l'amnistia és el portaveu adjunt del PP. Aquesta comissió de justícia, Pere Lluís Huguet, acusa el PSOE de falta de transparència. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Hi ha una falta de transparència absoluta. No sabem que ens portaran a i, escolti'm, i ens ho donaran 5 minuts abans, durant la comissió, com vam fer a l'última comissió de justícia amb les esmenes que van presentar Junts i el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Ens en enterarem i i ens repartiran corrents dintre de la Comissió de Justícia. Crec que la transparència també és un element bàsic de les democràcies i aquí s'està vulnerant aquesta transparència.
Huguet també ha assegurat que el dia que s'aprovi l'amnistia previsiblement presentaran un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. Més qüestions. Política, banda, Tortosa, els bombers treballen a aquesta hora l'extinció d'un incendi situat a prop dels polígons industrials de Can Redó. S'ha ordenat el confinament de totes les persones que es trobin properes a la zona. Els efectius han estabilitzat el flanc dret que avançava cap a la C-42 i també el cap en direcció a aquests polígons. Ara les tasques se centren en revisar el flanc esquerre i treballen 9 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I abans dels esports, una darrera informació, 4 dels 6 bombers expedientats acusats d'assetjar una companya del parc de Sant Celoni al Vallès Oriental segueixen treballant. La dona que es troba de baixa assegura haver patit assetjament i vexacions des que va entrar a aquest parc l'any 2020. Les mateixes fonts recorden que el cos de bombers no té codi disciplinari propi i s'aplica, per tant, al protocol general de la funció pública. Tot i haver-hi una causa penal, dificulta molt l'aplicació de mesures cautelars. El cos pretén incloure cada cop més dones i, per tant, està preparant un protocol propi contra l'assetjament. A punt d'enfilar les 12 i 6 minuts, esports pendents a aquesta hora del registre que estan fent els Mossos d'Esquadra a la seu de la Federació Catalana de Futbol. Tot plegat està relacionat amb presumptes irregularitats a les últimes eleccions a la presidència. La investigació està tutelada per un jutjat de Sabadell per diversos delictes, entre ells el de falsedat documental. La investigació es remunta a una denúncia presentada ara fa un any per un candidat a la presidència de la Federació que va perdre els comicis contra l'actual president Joan Soteres, que està també entre els investigats. A la seu de la Federació, els Mossos estan recopilant informació i busquen possibles actes falsificades. Els Mossos han entrat a primera hora d'aquest matí, com dèiem, a la seu de la Federació, ubicada al carrer Sicília de Barcelona. De fet, no han deixat entrar els treballadors mentre durin tots els registres. N'estarem molt pendents. I en bàsquet, la penya s'enfronta avui a l'Ulm alemany, als vuitens de final de l'Eurocup, a partit únic. Aquest és un partit clau per l'equip badaloní, que es troba en un bon moment de joc i que haurà de desplegar totes les seves armes per poder fer-se amb la victòria. L'entrenador, Carles Duran, només tindrà la baixa de Miguel Allen. El partit comença a 8:15 d'aquest vespre. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà la 1 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials de Web i Ràdio Estel. Fins la 1. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
9 minuts que passen de les 12 del migdia. Què passa, Zeta?
Ui, dissocio ara amb la Zeta,
Ja escoltava Filosofia Millennial.
Bé, bueno.
Aquí estem, no?
Aquí estem.
Vale. Torno a camarada, com sempre, no?
No, Zeta està...
T'identifiques?
Amb Zeta?
Sí.
Sí, prou. Encara que, bueno...
Sí, sou, això, sou rarets.
Ho parlàvem l'altre dia amb... Bueno, aviam, tampoc et passis, eh? Però ho parlàvem l'altre dia amb els amics i deia que, bueno, que això de les generacions està molt bé, és molt interessant, bla, bla, bla. És una idea, per cert, que és superimportant. Bueno, clar, llavors avui parlem una mica de generacions. No és broma, no, no és el tema d'avui, però sí que és interessant. La idea de generació és super, super, super important al pensament d'Ortega y Gasset. Ell és... Ell considera que per ella hi ha una raó històrica, que s'articula històricament, i a les nacions, la idea de nació, la idea de país, el que sigui, sempre està en conflicte entre tres generacions. Diguéssim, entre la gent que ja ha viscut un món i ha deixat un llegat, la gent que està com treballant activament i els que s'encarregaran de llorar aquest futur, diguéssim.
És a dir,
no?
Els boomers, com els pares de la meva generació,
sí,
els millennials i els Z, estem en conflicte. És això?
Clar, la idea d'Ortega és una mica diferent, perquè pensa que ell pensa això a finals del 19, principis del 20, i clar, en aquell moment sí que hi havia com tres etapes molt marcades de la vida, no? Joventut, adultesa, bellesa, molt marcades. Sobretot la gent es convivia de fet a l'hogar i de més, això no, no, els oients ho sabran millor que jo. Però clar, en el nostre món hiperaccelerat hi ha moltes més articulades alhora, no? Perquè clar, en aquest cas tu i jo hauríem de mig compartir una, més o menys, segons per Ortega. I després els boomers i la gent ja més gran, el que serien els... la Quinta del Biberón, el que sigui, haurien de compartir també una altra.
Val.
No? Llavors sí, per Ortega estem en un conflicte perquè, diguéssim, s'està al món de tres maneres diferents, no? Aquesta idea, que la trobo jo? Aviam, està bé, però la trobo una idea una mica burgesa, la veritat. Perquè concep que les diferències provenen d'un tema d'edat i no d'un tema de classe, no?
Val, bona aquesta.
Vull dir que...
Sigui com sigui, per edat, les generacions... No sé com es pensa quan comença i quan acaba, i per tant, on posem els seus límits?
Hòstia, que a ràdio t'ha quedat això, eh? Per qui no sàpiga, el tema avui són els límits, vale? I ara ha fet un joc de paraules aquí, en plan... Xxt, comunicador, un gran comunicador.
Gràcies.
els límits... Mira, doncs, parlant de límits... Ara tanquem, acabem de filar el tema de la generació del límit i ja passem al límit.
Vinga.
I si és que hi ha límit. Bé, la qüestió és que jo crec que els límits de generació es marquen, evidentment, pels fets que constitueixen un esdeveniment, no? Diguéssim, hi ha un gran esdeveniment, com, jo què sé, és l'avinguda d'internet.
Val.
I la tecnificació, pum. Doncs això marca, diguéssim, una manera d'estar al món que canvia, no? Hi ha una criança diferent, hi ha certs esdeveniments que consoliden, doncs, aquesta agenda d'una manera altra. Ara bé, què passa? Això tenia molt sentit en un món marcat per esdeveniments, no? Diguéssim, fins la caiguda del mur de Berlín, no? I així és quan... Que mira, això seria una bona manera de parlar de límit, també. Hi ha un article famosíssim de Francis Fukuyama, que és un filòsof molt important... neoconservador, que articula sobretot el pensament de l'era Bush i de més, no? Que diu... Bush o Reagan, ara? Fa sobte, que Bush. Que diu, bàsicament, que té un article que diu el fi de la història, no? I bàsicament argumenta que des de la caiguda del mur de Berlín, no, i la desarticulació, no, de l'URSS, el desmembranament de l'URSS, ja la història ha acabat. No, diguéssim, l'estat liberal capitalista de benestar s'ha sentat com... indubtable, ja no hi ha una alternativa, la història ha acabat, pròpiament dita, i llavors només hi haurà petits conflictes a llocs, entre cometes, subdesenvolupats, diu ell, on s'hauran d'anar actualitzant aquest sistema i trobarem certes petits esdeveniments, però no hi haurà un canvi significatiu a la història, no? I clar, llavors, en aquest món, Francis Fukuyama, d'alguna manera, evidentment, per mi no té raó, però sí que és cert que des dels anys 90 hi ha una desarticulació del temps. El temps, diguéssim, el capitalisme acaba amb el temps, d'alguna manera, hi ha una constant repetició d'un present nauseabund que es repeteix a si mateix. Per això la gent ho podrà veure, sobretot, amb el tema de la moda, no? On hi ha una repetició gairebé neuròtica de les tendències del passat, però cada cop en períodes de temps més curts, no? I en aquest sentit, clar, ara ja quasi la generació X, la Z, la no sé què, no sé quantos... Però com no hi ha grans canvis al món, o tot està canviant massa, que és impossible definir uns fets lo suficientment significatius com per establir diferències, la idea de generació jo crec que se'ns comença a presentar líquida o inoperativa. I aquí ja tanquem el tema de la generació i el límit.
Val. Venies a parlar dels límits. Entesos sí. Com a el final cap al principi d'una cosa?
No.
Val.
Bueno, podríem abordar-ho així. Però venia a parlar del límit...
Com definim el límit?
Clar, el límit és una... El límit és una metàfora, sempre, jo crec, no? Això seria el primer. Però venia a parlar del límit, però ficant el pes a la fora. És a dir, sempre que es constitueix alguna cosa, hi ha una fora constitutiu que es defineix com a límit. Vull dir, perquè alguna cosa sigui coherent, perquè hi hagi coherència, i nosaltres, els éssers humans, busquem la coherència d'alguna manera en la nostra vida, els nostres pensaments, les nostres opinions, i la coherència és una cosa que valorem bastant. Una coherència que no té per què ser irracional, eh? La coherència ens ha de semblar coherent, ha de ser versemblant, no veràs. Això és una cosa molt important. O sigui, ens ha de semblar atractiu, no? És a dir, quan un utilitza alguna cosa, ha de tindre una bona sensació. No té per què ser bo, però la sensació ha de ser correcta.
Val.
No? Això és, per exemple, una cosa... Això utilitza la gent que programa software i de més. Això la gent... Ara la gent es queda una mica flipant. Però les barretes aquestes de càrrega,
sí,
no, estan configurades per arribar molt ràpid al 80%, visualment, però del 80 al 100 van més lentes. Això està programat perquè sigui així, eh?
És com l'últim minut de rentadora.
Exacte. Però perquè dona una sensació de progrés, no? Llavors, en aquest sentit, el límit... és allò que dona una sensació d'unitat i de coherència i de solides a algo, no? Saps què? I el límit s'acostuma a fer com allò fora, allò que és impensable, allò que no ens podem imaginar... Mira, parlant de la setmana passada, no? Vull dir, el límit, d'alguna manera, és el que constitueix la cosa, no? I això és important perquè, diguéssim, el límit, que en teoria hauria de ser algo que... Uah, doncs aquí acaba això, ja està. No? El límit és una cosa que... donem per fet, d'alguna manera, no? Perquè tota cosa material té un límit, no? Se'ls limita. Però el límit, més que ser una conseqüència, aquesta és on volia arribar jo avui, és l'origen. Aviam si m'explico. Això és una idea, per exemple, que quan Foucault, no, Michel Foucault, parla del poder, ens diu que el poder és autogenètic. És a dir, les conseqüències del poder les crea el propi poder. És a dir, no hi ha una relació de causa-efecte en el qual hi ha un organisme de poder que implanta la seva llei i llavors hi ha unes conseqüències de la llei, sinó que, per dir-ho d'una altra manera, el delicte neix amb la llei. Aquesta seria la idea.
Explica'm això.
Bé, això és una idea, per exemple, que apareix Spinoza, però diguéssim que el criminal és una creació de l'estat de dret.
Val, perquè és l'estat de dret qui posa aquella barrera. Entenc. No?
Perquè és l'estat de...
aquell delicte.
I anirem més lluny encara. Perquè és l'estat de dret que necessita el criminal per justificar la seva existència. És a dir, un estat de dret...
Que és bèstia, eh, el que estàs dient?
Sí, sí, totalment. Però ho penso de veritat, eh?
Val.
O sigui, un estat de dret sense criminals no té cap sentit. L'estat de dret necessita de la contínua criminalització del que sigui... per justificar el seu poder i la seva existència.
Però m'estàs dient que per qualsevol estat de dret caiem a la trampa... Trampa, tampoc. En alguna cosa que jo no estic gaire d'acord, a priori, com és el fin justifica los medios.
No sé què vols dir.
Jo, com a estat, eh?
Sí.
Jo, a través d'una cosa dolenta, me la faig meva, diguem-ne, per actuar en conseqüència.
Clar.
No a la inversa.
La idea és que... No crec ni que hi hagi no hi ha una relació voluntarista, aquesta seria una mica la idea.
Val.
No hi ha una voluntat de fer. Val. Sinó que per el propi eix de poder, per la pròpia constitució del poder, el poder necessita d'aquesta constant validació. I en el cas de la llei, que és una cosa molt important, no? La llei estableix els límits de la societat,
sí,
literalment. Vale. Però aquests límits serveixen per definir la societat.
Els límits entenc consensuats. No entenc.
Consensuats per qui té l'hegemonia per establir-los. La llei serveix a qui la pot aplicar i a qui la pot utilitzar. Aquesta seria la idea, no? O sigui, la llei...
Clar, és que... Aviam, fem una cosa, perquè tu estàs... No, ara... Clar, jo ho estic entenent des de la pura qüestió política, que és el que... el que a mi sempre m'ha interessat, i jo crec que tu m'ho estàs explicant des de la pura versió filosòfica.
No, jo estic parlant de política,
sí?
Aquí, eh? Jo estic parlant de la llei estic parlant de l'article 4...
Poc, Em deixes que et porti la contra una miqueta?
Fes, si no, no em pateixis.
Val.
Jo estic molt tranquil, eh?
Clar, la llei emana del poder legislatiu, per tant, del Congrés dels Diputats, i allò ha estat votat. Per tant, emana democràcia.
Sí? I tu t'ho creus, això? Jo, si tu... jo em donat certa tendresa, eh? Pensar que això és així. O sigui, és a dir... Vale, anem a donar per fet que això és així.
Anem a donar per fet que això és així.
Vale, no? Hi ha una transició, una Constitució votada amagat, no? Diguéssim, el 13 al 78, sí. Cosa que... Bueno, això, aquí hi ha el senyor Trevijano, que es queixava bastant d'això. Qui no el busqui, no sàpiga qui és, que busqui per internet Trevijano, ja veureu. Però sí que és cert que, bueno, hi ha una Constitució que jo, ni, a mi ni me va ni me viene, no? Perquè jo he nascut i me l'he menjada, en el qual, diguéssim, hi ha una sèrie de diputats, no?, que poden decidir que dintre d'un marge legislatiu, no?, que després hi haurà uns certs jutges escollits per gent que, evidentment, s'ha pogut permetre estudiar 15 anys, amb tot pagat i de més, no? Pobre gent, que com s'han sacrificat, quina pena el seu privilegi, els quals hauran
més de... Més d'avui, eh?
No, clar, estem parlant de la llei, o sigui... S'hauran d'encarregar d'aplicar aquesta llei.
Sí.
No? Què passa aquí?
No només d'aplicar-la, sinó d'interpretar-la.
Clar, clar. En nom de la justícia.
Clar, clar. Quins...
Tela, eh? Diguéssim, aquí, primer, aquí hi ha tota una sèrie de coses, no? Primer, qui és el jutge que avalua el jutge? No? No, perquè, clar, hi ha un jutge que avalua el jutge, llavors ja tenim el Tribunal Suprem, etcètera, i cada qual pitjor que l'anterior. Després tenim una sèrie de... el Congrés dels Diputats, no? Diguéssim, que és en teoria té aquesta voluntat del poble i aquestes coses, als quals hi ha una expressió partidista, no?, diguéssim, on tenen primer una limitació legal. No poden fer el que vulguin.
No, clar, evidentment.
No? Perquè hi ha unes corts i no sé què que regulen i entre ells es limiten els seus poders i no sé què, no?, aquest famós la repartició del poder, no? Però el que vinc a dir amb tot això és que primer, quan parlem de llei, no parlem de la voluntat d'un particular de fer quelcom. No? La llei per si sola ja s'expressa de certa manera i porta certes necessitats inherents. I la llei, per molt que hi hagi un congrés escollit democràticament en el qual els migrants no poden votar, però viuen aquí, per cert, no?, on hi ha tota una sèrie de gent que no pot votar, gent que porta molts anys aquí que no pot votar, perquè, bueno, perquè han dret que no va votar, però si jo compro un pis per 500.000 euros puc votar, perquè sóc que em dona la nacionalitat, que això és molt fort, vale? Diguéssim que, encara que tothom pogués votar, utòpicament parlant, no?, i diguéssim que el Congrés pogués fer això i la llei i demés, la llei implica una fora constant. O sigui, la llei sempre fracassa, això és una cosa que explica Hegel, la fenomenologia de l'esperit, perquè si la llei pretén abarcar-ho tot, no serveix per res, perquè per això hi ha la realitat, no? És aquest conte de Borges que un mapa perfecte seria el món, que acaba ocupant el món, llavors no té cap sentit, perquè tapa el món, tapa l'hemisferi sencer. Però al mateix temps, la llei, quan pretén... La llei crea una legalitat, crea una normativitat.
Exacte.
La llei crea un constant, no? Això fa precedent, diguéssim. La llei genera algo que no existeix, a priori. No? Crea un delicte, llavors la llei té una és prescriptiva, és normativa. I en aquest sentit genera una realitat, no?, que se li pot girar en contra.
Sí. Deixa'm recuperar-ho tot i no tant parlar de la llei, que avui no veníem a parlar de la llei, sinó veníem a parlar del límit. Tu quan m'has dit, vinc a parlar dels límits, o del límit.
Del límit, sí.
Val? Jo, el primer que m'ha vingut al cap, i segurament perquè és una qüestió que... És una qüestió per mi molt loca, val? L'assimilo una mica amb el temps. Per què? Jo entenc el temps com una construcció humana. De fet, és una construcció humana. El temps no existeix. El temps ens l'hem inventat per posar límits a allò que considerem que comença i acaba, no? El límit no deixa de ser una construcció humana, no?
Vale. Vàries coses.
M'estic explicant?
Sí, sí, t'entens perfectament.
Vale.
O sigui, bueno, jo no sé si diria que el temps és una invenció humana. Com vivim el temps, sens dubte. Ara bé, digue-li sol que el temps...
No, evidentment. Estic dient com l'entenem nosaltres. És a dir, si jo dic ara, d'aquí 5 minuts arribarem a 1:45...
No, clar, el que deia jo la setmana passada, que durant la Comuna de París es disparaven els rellotges, perquè era un dispositiu de poder.
Exacte.
Sí, totalment.
Això, aquí volia anar.
No, clar. Mira, jo crec que... O sigui, el límit, sens dubte, és una qüestió... aquí...
T'ho deia perquè... Igual que amb el temps, amb el límit, explica-li l'univers, el que és el límit.
No, clar. I, a veure, aquí hi ha diverses coses que jo crec que són interessants de dir. Primer, el límit és interessant perquè no es deixa de trencar, però segueixin un límit. Aquí hi ha una idea molt interessant, que és una de les frases, jo crec, que més maques, no, que al principi jo no l'entenia massa, però amb els anys l'he anat... com es diu això? Què fa les rumiant, no? I al final...
No vas a dir què fan les vaques?
Sí, les vaques rumien, no?
Sí.
Clar.
D'una altra manera, però sí.
Això és el que diu, bueno, diu això diu Nietzsche, ens hem de pensar com una vaca, que té dos estomes, hem de rumiar. Sí. Doncs... Spinoza diu, no? Ningú no sap el que pot un cos. Uh-huh. Ningú pot saber què pot un cos. No? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. És una frase per mi molt potent, no? Perquè realment... sempre el cos, en un sentit, el nostre cos, i en un sentit dels cossos materials,
sí,
apareix allò diferent, no? Hi ha una obertura constant, no? I en aquest sentit, igual que el nostre propi cervell, com a nivell neuronal, és plàstic, uh-huh, i genera portes on no n'hi havia. I llavors ningú sabia que allò era allà, però un cop està fet, pam, podem sortir per allà. Uh-huh. No? Però, i això és una idea que planteja Hegel, que per Hegel hi ha dos infinits.
Val.
L'infinit finit i l'infinit...
L'infinit finit, eh?
Vale, sí.
Uau.
Que ve una mica per aquí, vale? Que...
Avui has dit, vaig a l'estudi de Radio Estela, torna a Boig en Joan.
I és la idea de... ve a dir la idea del límit. Hi ha un infinit que és limitat, hi ha un infinit que és il·limitat,
val,
i és a partir del limitat que genera l'il·limitat. És a dir, és això de, entre el 0 i l'1 hi ha més números que...
Sí.
Pues és aquesta idea.
Val.
Vale? O sigui, a través d'aquesta limitació hi ha una possibilitat d'expansió. Què és el que planteja Hegel? Evidentment, nosaltres no podem copsar això il·limitat.
Uh-huh.
No podem copsar-ho, no podem plantejar-ho, no podem pensar-ho. Però per sort no depèn de nosaltres. No? I diguéssim que el volar, diguéssim, era un límit. Literalment un límit. I no podem dir que no fos un límit. Era un límit. Però al moment en el qual hi ha una avioneta,
uh-huh,
volar no és un límit.
Clar.
Vale. Però era un límit. O sigui, i que ara si puguem agafar un avió, no invalida que fos un límit volar i fos impossible.
Uh-huh.
Perquè era impossible. Fins que hi ha un cos nou que fa una cosa no altra que permet possible allò que era impossible.
Uh-huh.
Diguéssim, no? I en aquest sentit, el límit... té un sentit operatiu. El límit serveix per apanyar-nos, diguéssim, no? Perquè en aquell moment volar sí que era un límit que era coherent perquè ningú es tirés d'alt a baix. No? Volar és impossible. No podem estar segurs que és impossible, però de moment no et tiris per la finestra. No, clar, vull dir, que tenen un sentit normatiu els límits. Els límits serveixen per establir criteris per anar fent mentrestant, no?
Vale.
És a dir, quan, per exemple, hi ha una crisi de filosofia, sobretot amb la metafísica, amb el formalisme, amb Wolf i el que diguéssim el dogmatisme,
uh-huh,
apareix Kant i què fa? La crítica a la raó pura, que és anem a posar límits a la raó, anem a establir els límits possibles del coneixement, anem a fer una illa on el coneixement sigui possible, i Kant diu, hi ha el noumena, que és la cosa en si,
uh-huh,
que és el nostre límit, allò no es pot pensar. Allò és impensable, acceptem-ho, i llavors anem a pensar els fenòmens.
Llavors es pot pensar, és, entenc.
És, o sigui, com el nou humana és la condició de possibilitat de tot,
uh-huh,
com jo mai podré veure l'ampolla com és, tal i com és. La veuré sempre a través de les meves, a través de la meva subjectivitat, és a dir, a través de l'espai i el temps,
uh-huh,
perquè són els a prioris de la sensibilitat, per Kant. No? Jo tinc uns a prioris, l'espai i el temps els posa el subjecte.
Uh-huh.
Ja, però, i tal com és això, mai ho podré saber.
Vale.
No? Llavors deixem de pensar tal com és, perquè estem perdent el temps. No? Però arriba Hegel i dirà, no, sí que ho podrem saber. No ara, però algú no ho podrem saber. No, perquè estan donant el temps, i bueno, és igual. Però la qüestió és que els límits, tots aquells límits que posa Kant, que semblen el noumena, quan tu llegeixes aquest que és raó pura,
sí,
sembla infranquejable. Dius, ostres, quin bajón. Ja no podré saber mai les coses com són, m'he de conformar amb les impressions sensibles, que, bueno, que estan molt bé, que aquí hi ha coneixement, i hi ha l'imperatiu categòric, i la moral, i l'estat, i tot això. Però, carai, no? Quina limitació més gran. I després arriben els postkantians, que són kantians. 30 anys més tard allà a Alemanya, no tenim Fichte, Schelling i Hegel, que són una anada d'olla impressionant, partint d'aquesta limitació. Es prenen a Kant tan en sèrio que diuen, ah, aquests problemes irresolubles que estan limitats, no, anem a posar-los en moviment, ara tot il·limitat. I arribem a la filosofia més completament total de la història de la filosofia. Vull dir, i aquell límit va servir precisament per generar tot un nou camp de possibilitat, que és la filosofia de Hegel, i és on apareix Karl Marx després. O sigui, com és a través de les limitacions i prenent-les en sèrio, cada cop es poden generar noves condicions de possibilitat. No, és el típic d'un instrument, el virtuosisme prové d'una limitació, vull dir, la guitarra és fascinant perquè té 6 cordes. No, si en tingués, si poguessis tocar qualsevol nota amb una corda, no hi hauria la... És a dir, l'ésser humà, quan ens posem unes limitacions, és a dir, només pots cuinar amb 4 ingredients, apareix un plat de menjar, diguéssim, brillant. Sí. Però si tu tens tot, no acabes fent res.
Ja acabem 3 coses. La primera, ja saps que últimament... Mira, t'ho trec molt perquè surt a col·lació, eh? Però la setmana passada vaig anar a veure al teatre una obra espectacular que recomano moltíssim, que estan fent al Teatre Lliure de Gràcia i que, per cert, demà vindrà en aquest estudi a Gata-Roca a parlar-ne, que és l'imperatiu categòric, que és brutal. Jo crec que t'encantaria, Leo, de veritat. Si la pots veure i en parlem de tot plegat, genial. És una passada d'obra. 2. A mi m'agradava molt un grup valencià que feia música, que deia allò de no et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa. Crec que és una mica... mètode de resum del que hem tractat avui. 3. A tu t'agradava Manel, no?
Sí, i tant.
Acaba de venir Guillem Gisbert en aquest estudi. Has escoltat el disc ja o no?
Però l'ha tret ja.
Sí.
El va treure ahir?
Dia 3.
Dia 3, ostres, estic tan... Vaig escoltar els singles.
Sí.
Però no, clar, el dia 3 quin dia era? Era divendres?
Era diumenge.
Ah, sí? Ah, uf, ja, sí, era diumenge. Clar, mentre aterrisco ara.
Jo diumenge ja estic pensant altres tipus de filosofies.
No, a la diumenge sí que la parra, jo.
Val, doncs mira, perquè no estiguis a la parra, segur que aquesta no l'has sentit, es diu El General Lluna i sona així. Gràcies, Leo.
Apa, li un plaer.
Servien una empresa. cridòria de la gent. Va anunciar que començaven el torneig de dominó. I van fer una gran parella amb un jurista francmaçó. Vencedors, els dits picaven contra el marbre de l'últim dres. Però va entrar la policia i d'un peu que no caig pres. Vaig fugir en una calessa, derrapant pels carrerons. Vaig creuar valors als murs, els camps i les plantacions.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit 100.000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit 100.000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit 100.000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozza. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Set minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. És el moment d'obrir les portes del Viure en Salut, l'espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, clàssic de la casa. Per tant, ja sabeu que és moment en què descansem una estoneta de la veu de Joan Trias. Ell s'agafa aquests minuts, surt per la porta de la història de l'estudi de Ràdio Estel i em quedo jo una mica pilotant aquesta part del programa. Ja sabeu, de dilluns a dijous hem tenit aquí portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, també de benestar, de la mà dels amics de Marnis, les expertes mans dels amics de Marnis, com us dic, doncs, tot sovint. Per tant, canvia la caravana, ara ha marxat el Trias, i en res saludem Jacinto Valverde, que ja està escalfant en la banda. De seguida li toca jugar el nostre doctor, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Qualsevol dubte mèdic des de... Bueno, són 24 hores, estem oberts 24 hores. Ja sabeu que tenim un número de telèfon, una via de contacte, i aquesta és la manera en què podeu, doncs, explicar-nos la vostra consulta.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, molt important. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar, qualsevol coseta que us faci la guitza, qualsevol curiositat, una consulta també per un familiar, perquè a lo millor, doncs, veieu que té un petit problema. Aquest és el vostre espai, estem al vostre servei. És la nostra vocació i la nostra naturalesa. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar. No nota de veu o nota per escrit al nostre número de WhatsApp. El que m'he escoltat ara us el repeteixo ràpidament. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si no us ve bé un missatge de veu per escrit, tenim una adreça de correu electrònic on també podeu escriure les vostres consultes. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar al doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando desde Madrid en este martes. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días. ¿Cómo estás?
Yo te digo buenos días, 20 minutos y llegaremos a la una del mediodía. Pero tú, ¿desde qué hora estás en marcha, Jacinto? ¿Cuándo te activas tú cada día?
¿Cuándo me activo?
Sí, ¿a qué hora te levantas, básicamente?
Me levanto a las 7 menos cuarto de la mañana.
¿7 menos cuarto? Bueno, no está mal, no está mal. Es un punto medio entre la barbaridad que hacemos aquí los de la mañana en la radio y otros trabajos a lo mejor que entran un poquito más tarde. No está mal, no está mal. Está bien. Yo a las 5 de la mañana más o menos, eso los días buenos. Hay días que un poquito antes incluso ya estoy transitando estos mundos de Dios con la alegría de hacer radio, que esto siempre es un punto.
Pues,
bueno, ¿cómo llevamos la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas de momento?
Bien, yo la llevo estupendamente.
Sí,
sin problemas, como siempre.
Fantástico, qué bien. Cómo me gusta escuchar eso, porque depende a quién le preguntes, es experto en sacar pegas. El pensamiento positivo, que ya hemos comentado alguna vez, Jacinto. Eso está muy bien.
Positivo.
Pues venga, entremos en temas de salud y de bienestar, que este espacio está para esto. Claro, yo estaba pensando, porque realmente ayer por la tarde me pasó esto, me pasó una cosa que comentamos tantas veces. Sentí ese soplo previo al dolor de cabeza, ¿vale?
Claro.
Y entonces, como ya lo tengo todo muy interiorizado, fui a tomarme el analgésico pertinente para que no llegara a más y efectivamente me vino muy bien. Por lo tanto, yo he pensado, oye, seguro que a muchos de nuestros oyentes les puede pasar que a lo mejor por falta de descanso o no, o porque simplemente el cuerpo humano a veces reacciona de esta manera, pues tienen estos dolores de cabeza. Les podemos recordar, si te parece, Jacinto,
sí. Cómo
proceder y también algún complemento alimenticio que pueda venir, que pueda socorrer a las personas que padecen un dolor de cabeza, más puntuales que no las migrañas, podríamos decirlo así.
Sí, lo primero, como tú bien has apuntado,
sí. Al
primer síntoma de ese dolor de cabeza,
sí. Por
muy leve que sea, toma el analgésico habitual que tengas indicado, o si quieres utilizar la complementación alimenticia, puedes utilizar el que nosotros recomendamos, que es el que incorpora esa cúrcuma
junto
al me he quedado ahora mismo bloqueado.
Ay, Jacinto. Es el Mialtrim, eso lo tenemos claro.
Exacto. El nombre es el Mialtrim, pero la composición es cúrcuma.
A ver.
Y arpagofito.
Ahora ahora me parece estupendo porque hemos comprobado que tú lo tienes en la cabeza. Esto puede pasar que se te va.
En la cabeza, lo tengo en la cabeza.
Ya lo veo.
Y, estupendo. Y el nombre es Mialtrim. ¿Vale?
Sí.
El Mialtrim, conocido como analgésico antiinflamatorio también.
Perfecto.
En el momento en el que te empieza el dolor de cabeza, pero donde de verdad puede tener una utilidad la complementación alimenticia es en la prevención.
Exacto.
Entonces, para eso vamos a utilizar el efecto que en este sentido tienen la utilización continua y constante de los ácidos grasos omega 3.
Vale.
En este caso, a mí el que más me gusta de todos los que tiene Marnis es el que incorpora una dosis específica para ese tipo de problemas y que se llama DHA Complex. Marca Holanda América Complex. ¿Vale?
Perfecto.
Cápsulas. Hay que tomar una cápsula todos los días.
Una cápsula todos los días. Si tienes esta tendencia amigo oyente, amiga oyente, a padecer dolores de cabeza. Esto es la prevención diaria, ¿eh? El adelantarte al problema, el DHA Complex, los efectos beneficiosos de lo omega 3, DHA Complex de Laboratorios Marnis, una cápsula al día, y de esta manera lo vas a evitar, vas a poder evitar que sean, bueno, muchos de estos dolores de cabeza, que sean tan regulares. Y si ya estás en el proceso del dolor de cabeza, te adelantas, te tomas Mialtrim y esto lo va a bloquear de manera seguro muy eficiente. Y ahora es momento en que yo os recuerdo que los productos que nos recomienda el doctor los podeu trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. A la página web trobareu el Mialtrim, el DHA Complex y todo el universo de productos de Marnis. Pero sobre todo, la nuestra recomendación es que feu un consum de proximitat, podríem dir-lo d'aquesta manera. Aneu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Pues después de este nuevo recordatorio, momento de pasar a vuestras consultas, como cada día bajo con una colección de correos que nos van llegando. Estos días atrás, pues por una cuestión de tiempo hay algunos que se han quedado en el tintero y me gustaría sacarlos hoy a relucir en esta sección, en el Viure en Salud. Por ejemplo, vamos con Laura, se llama Laura García, 60 años, nos escribe desde Girona, se dirige al doctor Valverde y explica que en los últimos meses ha estado experimentando un cierto dolor y rigidez en varias de sus articulaciones, especialmente en las manos y rodillas, dice ella. Entonces dice que tras una consulta con su médico le ha dicho que es un caso de artritis y le gustaría saber si hay opciones de complemento alimenticio, de tratamiento natural que pueda conseguir aliviar un poco estos síntomas y mejorar la calidad de vida. También recomendaciones generales como suele hacer el doctor, dice ella, sin depender exclusivamente de medicamentos más convencionales. No sé qué le podemos decir a Laura de Girona, que tiene, según ya está diagnosticada y todo, estos problemas de artritis.
Sí, yo creo que aquí lo que podemos es ayudarla diciendo, si la articulación está muy inflamada, ¿eh?, en la fase aguda de la artritis, y hablamos de artritis, no de artrosis.
Vale, sí.
Diferente. En la fase aguda de artritis, reposo articular, hielo y utilizar analgésicos antiinflamatorios.
Vale.
Por ejemplo, el Mialtrim, ¿vale?
Muy bien.
El sarpagofito, no me queda bloqueado, unido a la cúrcuma, ¿vale? De 1 a 3 cápsulas. Para fortalecer las articulaciones, para evitar que también esa artritis tenga también problemas de artrosis,
sí,
utilizar el efecto que tiene tomado de forma continua y constante, pues un complemento alimenticio que a mí me gusta mucho, y lo utilizo mucho, de Marnis, que es el Artrohelp Forte.
Vale.
Artrohelp Forte viene en viales y tendría que tomar un vial todos los días, tenga como tenga las articulaciones. No todos los días, que irás notando el efecto de forma continua y constante, siguiendo el tratamiento que tu médico te haya indicado para tu artritis, por supuesto.
Perfecto. Pues un primer caso al que le damos respuesta, en este caso Laura, que nos escribe desde Girona, de 60 años, y nos ha expuesto estos dolores y rigidez que tiene en articulaciones, concretamente en manos y rodillas. Evidentemente, para mitigar estas molestias, este dolor, como ya habíamos hablado antes también del dolor de cabeza, el Mialtrim le va a venir estupendamente, y el Artrohelp Forte para reforzar las articulaciones y mejorar un poquito esta problemática. Tenemos una consulta que nos acaba de llegar ahora mismo al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62. Si te parece, Jacinto, te la traslado, porque una oyente que nos escribe, dice ella, desde Barcelona, es Nora. Nora, en este caso, nos escribe y dice que está a punto de vivir un cambio en su vida y necesita algún remedio natural para no estar tan nerviosa y descansar bien. Parece ser que se enfrenta a algún momento que ella considera un poquito complicado, un cambio en su vida, no especifica qué es, pero que esto le tiene, bueno, pues con un poquito los nervios, un poquito, como dice ella, flor de piel, y necesita descansar bien, serenarse. No sé si le podemos dar algún consejo, en este caso a Nora de Barcelona.
Por supuesto, claro que sí. Vamos a ayudar a Nora. Bueno, sobre todo además es que ella sabe perfectamente que es una situación que va a ser transitoria, con lo cual lo va a hacer más fácil, porque en cuanto solucione ese problema transitorio, todo mejorará. Mientras tanto, dos complementos alimenticios. Uno, para bajar un poco ese estado de nerviosismo, de intranquilidad, de desasosiego.
Vale.
El RelaHelp.
Muy bien.
RelaHelp.
Vale.
En caso de Nora, una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Vale.
Y luego, para mejorar tu ciclo de sueño vigilia, estar más animada mientras que te tengas que enfrentar a esta situación transitoria, utiliza el triptofamar.
Triptofamar.
Triptofamar, una capsulita media hora antes de irte a la cama a dormir.
Perfecto. Pues tenemos para Nora de Barcelona, que se enfrenta a este pequeño cambio vital o gran cambio vital, no sabemos, que la tiene un poquito nerviosa, estas dos recomendaciones: el RelaHelp, una cápsula por la mañana y otra por la noche, le va a ayudar a estar un poquito más relajada, un poquito más tranquila. Recordemos que todos son productos naturales, plantas, hierbas que Marnix trata para que todo vaya directamente al beneficio del organismo. Y luego el triptofamar, media horita antes de dormir, triptofamar, una cápsula, y te va a ayudar Nora, en este caso, a descansar mejor. Seguro que Nora nos ha escuchado, porque ha sido un mensaje que hemos recibido ahora mismo. Por lo tanto, seguro que le va muy bien esta recomendación. Nora, ya estás yendo a tu farmacia para farmacia de confianza o herbolario, y ahí encontrarás estos productos que te recomendamos desde aquí, desde Viure en Salud. Venga, pues tenemos tiempo para más consultas. Tenemos a Jordi, de 45 años, Jordi Martínez, que nos escribe desde Tarragona, y dice que últimamente ha estado experimentando episodios de somnolencia durante el día, o sea, va un poquito como adormilado, y ronquidos fuertes por la noche, lo que le hace sospechar, dice él, que podría estar sufriendo de apnea del sueño. Apnea del sueño, que si te parece, Jacinto, podemos recordar un poquito en qué consiste. Entonces, en este sentido, él pregunta qué puede hacer, si hay tratamientos naturales, cómo se puede abordar. Justamente ahora hablábamos de Nora de Barcelona, que también en este caso pedía descansar mejor. Esto es diferente, ¿eh? Esto es la apnea del sueño, que lo tiene un poco cansado de día y con ronquidos fuertes por la noche. No sé qué le podemos decir a Jordi.
Bueno, que es uno de los principales trastornos del sueño, junto con el insomnio, la apnea del sueño, y junto con el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es la apnea? Apnea es dejar ese no respirar, ¿vale? En este caso es que se producen momentos durante la noche en la que tú te quedas durante unos segundos sin respiración. Por eso se llama apnea durante el sueño.
Vale.
Y luego va seguido de una especie de despertar y de ronquido fuerte cuando el cerebro detecta que hay un descenso de oxígeno a nivel cerebral. Hay que mirar cuál es la causa de esa apnea del sueño. Muchas veces es por exceso de peso, por obstrucciones de las vías aéreas respiratorias o de otra índole, ¿no? Entonces, primero estudiar cuál es el origen de la apnea, luego saber qué tipo de apnea tienes, cuántas pausas de apnea tiene durante el sueño y si eres candidato o no al único tratamiento efectivo que hay para la apnea del sueño.
Vale.
Y es dormir con un aparato que te está insuflando aire continuamente.
Vaya, vaya.
Para que durante esas apneas tú sigas recibiendo aire y haya una correcta oxigenación y que no se produzca ningún problema secundario a esa apnea.
Sí.
Que la apnea puede producir hipertensión, somnolencia al día siguiente, problemas de diabetes, de sobrepeso e incluso problemas cardiológicos serios. Entonces, la apnea del sueño, primero diagnosticarla, si se tiene sospecha, es fácil, eso te monitorizan durante el sueño, tu respiración, tus ondas cerebrales y tu frecuencia cardíaca durante toda la noche, y luego se interpreta si hay o no apnea del sueño, qué tipo de apnea es, y si eres candidato o no a lo que se llama un CPAP, que es esta máquina que tú tienes que dormir con ella y te está insuflando aire durante toda la noche, durante tu sueño. Y todo lo que a este hombre le está pasando al día siguiente desaparecerá.
Bueno, a mí lo que... Bueno, evidentemente, o sea, siempre descubro muchas cosas contigo, Jacinto, pero me llama la atención que un problema del cual no se oye hablar como mínimo, bueno, no es ninguna estadística, pero no es una cosa que yo escuche cada dos por tres, tenga tantas implicaciones complicadas. Es decir, se puede complicar bastante una apnea del sueño, si está... Bueno, sí. ¿No? ¿Verdad? Porque se puede volver más grave, incluso puede haber daños profundos en la persona.
Claro, es que no es lo mismo estar, bueno, pues sea pausas muy pequeñitas, ¿vale? Hacer pausas de varios segundos sin respirar. Todo eso va minando tu salud, ¿eh? Y sobre todo eso, que no descansas bien, no duermes bien, no tienes una buena calidad del sueño, y es la típica... verás, por ahí suelen ser más quizás en hombres que en mujeres, con sobrepeso u obesidad, congestivos, con cuello corto, que se sientan y se quedan dormidos a la primera de cambio, y luego son grandes roncadores.
Claro. Sí. Bueno, pues nada, sobre todo para Jordi, que nos escribe desde Tarragona con esta problemática, que se dirija a su médico, que le hagan este estudio, sobre todo para determinar si es una apnea y hay que ponerle este tratamiento nocturno, etcétera, etcétera. Y no sé si desde el punto de vista de la complementación le podemos decir algo o no, que vaya directamente al médico, no sé, Jacinto.
Al médico directamente, pero a todo el mundo, como siempre le decimos, Rafa... utiliza el efecto beneficioso que siempre va a tener, aunque no sea específico en este sentido para ello, de los omega 3.
Perfecto.
Dos capsulitas de omega mar, 1200 antes del desayuno.
Perfecto. Pues sobre todo, Jordi, de Tarragona, directo a tu médico, que te diagnostiquen bien, porque esto se puede complicar, parece que no es gran cosa, aunque tú ya estás notando, ¿no? Estas dificultades, esta somnolencia durante el día, pero que te lo diagnostiquen bien y puedes incorporar desde el punto de vista de la complementación alimenticia el Omegamar 1200, que te va a ayudar a llevar mejor toda esta problemática. Una cosa, Jacinto, claro, has dicho los tres grandes problemas del sueño, ¿no? El insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas.
Correcto.
Esto no lo había escuchado nunca, y es novedoso para mí.
Ya hablaremos de ello.
¿Y me puedes hacer un...?
Sí, no, se llama así. Es esa sensación que tienen muchas personas de... Bueno, pues empieza siendo una especie como de hormigueo, de sensación de que algo se te está moviendo por las piernas, hasta que llegan a moverse completamente, y no te dejan descansar.
Claro. O sea, es como que las piernas...
Sueño.
Como que las piernas funcionan un poco a la suya a la hora de dormir.
Exactamente, como ellas quieren, correcto.
Ah, es curioso. Bueno, pues fíjate tú, luego ya investigaré un poco por mi cuenta, pero me he quedado parado porque, mira, ya que estamos...
Con los niños es muy corriente el ser sonámbulo, el sonambulismo.
Sí, esto es verdad.
Del ritmo del sueño, pero eso se da más en niños que en adultos, ¿no?
Yo no lo he experimentado.
También los niños son también trastornos del ritmo del sueño, no solamente el insomnio, hay muchos más. Hay muchísimos trastornos del ritmo del sueño.
Sí. Yo ya te digo, yo con mis hijos no lo he experimentado, esto del del sonambulismo, por ejemplo, o de este tipo de historias, pero sí que es cierto que de vez en cuando ha venido a dormir a casa alguna amiga de mi hija pequeña, de Eva, y he tenido algún susto porque sí que lo padecían.
Sí.
Ya nos lo habían dicho, ¿eh? O sea, íbamos advertidos, ¿no? Es que, o sea, los padres ya nos dijeron, ojo, porque puede ser, pero efectivamente, se levantó una de las niñas y cuando yo escuché ruidos y me levanté a ver qué pasaba, estaba completa, ojos abiertos, ¿eh? Pero no era consciente de lo que estaba haciendo y me decía cosas que eran incoherentes hasta que la pude acompañar tranquilamente a la cama y volvió a quedarse. Pero sí, nunca lo había visto. Ahora que lo has dicho, sí que lo he experimentado.
Los errores nocturnos en los niños, eso es muy frecuente.
Sí, también es verdad. Estos pensamientos, ¿no? Los niños que son tan influenciales, tan inocentes, de repente ven en una serie o leen algo que les impacta y luego por la noche, ¿verdad? Les cuesta. Bueno, pues nada, pues que contigo siempre aprendemos mucho. A mí me gusta...
Me alegro.
No, me gusta esta sección porque al final a mí me culturiza, ya te digo que luego soy el rey de las cenas. Digo, claro, ya os pondré en contacto con Jacinto, que os va a ayudar muchísimo. Bueno, escolteu, Jacinto ya ens ha recomanat moltes coses. Aquests productes que ell ens recomana, els podeu trobar, ja ho sabeu, a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies, i també teniu la pàgina web per xafardejar-la i empapar-vos de l'univers de Marnis. Jacinto, martes, termina de passar un bon dia i mañana le damos más caña a las consultas y damos más recomendaciones a los oyentes, ¿vale?
Venga, perfecto. Un abrazo, Rafa.
Otro para ti. Doncs vinga, ens posem, seguim en marxa. Ara mateix arribarem al punt de la una del migdia. Rebrem la visita després del butlletí informatiu. Ara us posa la Júlia Julve. Es posa Júlia i us informa de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. I després la darrera hora de la caravana. Moda a la caravana amb la Inés Farrés, dissenyadora de moda, que ens parlarà de l'actualitat i del tot el que està passant. Ara venen els Òscars, segur que s'entra molt també per aquí, aniran els trets. I després tindrem entrevista per conèixer millor com és la vida a una residència de gent gran, interessant, perquè de vegades són grans desconegudes, i rematarem el programa una mica amb el Bona Vesprada, si és que ens dona temps. Jo sempre estic allò per quadrar. Queda una hora de programa, ara butlletí, ens escoltem després, això és la caravana.